la caravana, mar o muntanya.
Vinga, va, un minutet que passa de 3:45 de la tarda. Com sabeu, el proper 28 de maig es celebren eleccions municipals i, per tant, també a la capital del país. A Barcelona li toca escollir alcalde o alcaldessa. És per això que des del Mar o Muntanya hem començat a abordar algunes de les qüestions que han estat rellevants els darrers anys per la ciutat, per tal de saber quina és la postura de les diferents candidatures sobre, per exemple, la mobilitat, l'habitatge, el turisme o la neteja, que són les qüestions precisament que més preocupen els barcelonins, segons el darrer baròmetre de l'Ajuntament de la ciutat. I la principal de les qüestions. Barcelona s'allunya o s'aproxima a ser una ciutat de i per als seus ciutadans? Avui proposem als partits que ens acompanyen i que es presenten a aquestes eleccions municipals a Barcelona parlar sobre una de les qüestions capdals dels darrers anys, la seguretat. I per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora Jordi Coronas, portaveu regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona. Jordi, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
I també ens hi acompanya Lucía Morales, ella és experta en seguretat i número 12 de la llista de Barcelona en Comú. Lucía, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Primer vull començar a l'engròs i a partir d'aquí anirem desgranant, eh? Però així la primera pregunta a l'engròs, i jo crec que la que ha generat grans titulars sense entrar-hi fons, és si Barcelona és una ciutat segura o és poc segura. Jordi.
Segons diuen les dades, és una ciutat tan segura o insegura com la majoria de ciutats de la seva mida. Però una cosa són les dades i una altra cosa és la percepció ciutadana. I ja fa doncs, uns quants anys que el baròmetre municipal... que es fa cada 6 mesos, doncs la preocupació màxima dels barcelonins i barcelonines, i creixent, és la inseguretat. Per tant, jo sempre poso un exemple, i és que si tu vas a creuar una plaça i ho fas de nit, i la plaça està bruta i té els contenidors desbordats, i hi ha un grup de joves doncs, escoltant música i fumant i bevent al carrer, quan passes la plaça i preguntes si t'has sentit segur, segurament et diran que no. Si la plaça està ben il·luminada, neta, encara que hi hagi el mateix grup de joves allà, doncs probablement la resposta serà diferent. I si ets home o si ets dona, també. Per tant, la percepció té a veure moltes coses i les polítiques de seguretat no només es quantifiquen amb el nombre de policies que tens en plantilla.
Lucía.
Sí, crec que en aquest sentit estem d'acord, no? Barcelona és una ciutat segura, com deia el Jordi, ho diuen les dades. És cert que hem d'abordar algunes qüestions de percepció, però en general la ciutat és una molt bona ciutat per viure i per visitar també, no? Està als principals rànquings també internacionals, ahir sortia, no?, la quarta ciutat millor d'Europa per viure, la 11a a nivell, només, si tenim en compte només la seguretat en el rànquing d'Economist, doncs també hem de veure que no només són les dades, sinó que la qualitat de vida que tenim a la ciutat realment és molt bona i això ens marca que Barcelona és una ciutat segura per viure, on òbviament tenim qüestions a abordar tant de tipus delictiu convivencial com de percepció de seguretat, com ens passa a qualsevol altra ciutat.
Tots dos, ara hem parlat de percepció, clar, la percepció d'inseguretat de la ciutadania segueix sent elevada, com ens dèieu, i molt present segons els darrers baròmetres del mateix Ajuntament de Barcelona. Després de la darrera Junta de Seguretat, la mateixa alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va apuntar que aquestes dades apel·len a treballar la percepció amb temes que sovint no són tant de seguretat com de convivència i de malestar social. No sé si hi esteu d'acord amb aquest, en aquest punt, o si el fet que la delinqüència, com a genèrica, hagi baixat en una capitalitat com Barcelona no s'ha explicat prou bé a la ciutadania i per això es percep poca seguretat.
Jo primer?
Per exemple.
Si vols, anem canviant.
No, com vulgueu, com vulgueu.
A veure, insisteixo, hi ha un tema de percepció que no podem negar, i quan la ciutadania percep alguna cosa, alguna part de raó té. Això acostuma a ser així, no? Quan el riu suena, és que trae aigua, no? Tant de bon porti molta en els propers dies. Sí. Però més enllà d'això, hi ha realitats que no podem negar. És a dir, que a Barcelona existeix crim organitzat? Sí. És una cosa que no podem negar, existeix. Que hi ha grups organitzats que a més actuen en llocs molt determinats, molt concentrats, sí. Que la majoria de delictes es cometen en determinats districtes de la ciutat, sí. Que el fenomen turístic té a veure amb aquest tipus de delictes, també. Que podem millorar infinitament. Podem millorar doncs, incrementant, com s'està fent, el nombre d'agents de Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra a la ciutat de Barcelona. Estaven per sota de la ràtio recomanada, per descomptat, però també hem de millorar molt doncs, en tot el que són els processos. I aquí la justícia té molt a dir, també, perquè la justícia, malauradament, segueix sent molt lenta i ineficaç davant de determinats delictes. Per tant, hem d'abordar la seguretat com un fenomen transversal. I també hem d'anar a l'arrel dels problemes. L'arrel dels problemes, en molts casos, és social. les societats més segures al món són les que tenen l'estat del benestar més ben desenvolupat. Això no vol dir que tinguin criminalitat zero. Això no existeix en cap societat. Però diguem-ne que determinats delictes que són abundants a la ciutat de Barcelona es podrien reduir molt si les polítiques socials, si la llei d'estrangeria, si determinades ajustos legals i polítiques socials s'impulsessin amb la determinació que cal, doncs segurament no a curt termini, però a mitjà i llarg termini veuríem resultats molt millors que el fet únicament d'incrementar la policia a la ciutat.
Lucía, la mateixa pregunta, que la gent tingui, o la ciutadania en general a Barcelona, tingui aquesta percepció de poca seguretat, amb unes dades que diuen, ara les direm, les dades, però vaja, que indiquen tot just la inversa, vol dir que no s'està explicant prou bé el que s'està fent?
Bueno, jo crec que hi ha diferents elements, no? Per una banda, és a vegades creure que només la estadística delictiva és el que marca o determina la situació de seguretat, o que si la gent veu una estadística de que puja i baixa, això va condicionar la seva percepció. Això normalment no és cert. També hem de veure què genera aquesta percepció d'inseguretat, i per això fa uns anys des de l'Ajuntament de Barcelona, en aquesta victimització es pregunta, quan la gent diu que sent que la situació ha empitjorat o que hi ha inseguretat, què genera aquesta inseguretat. Aquí la resposta també és variable en funció dels moments, no? Hi ha una qüestió també de percepció dels espais, i per exemple un carrer en solitud o un carrer vandalitzat genera una alta percepció d'inseguretat, per tant, per això també estem treballant, no?, en millorar la neteja, en millorar l'espai públic, perquè no és el mateix tenir una autovia buida i on no hi hagi vida al carrer que tenir activitat, i això ho mostren també aquestes dades que són importants, que són rellevants i que s'han de tenir en compte per quan parlem de la situació de seguretat. I també surt un altre element, que és que els mitjans ho diuen. I això crec que també ens ha de fer reflexionar en com comuniquem, en com treballem aquest tema, en com donem una mica de complexitat també a la problemàtica, no?, que no és tan lineal necessàriament, i òbviament com abordem aquestes conflictivitats que sí que existeixen a la ciutat.
Normalment hi ha punts que unim, com per exemple, a més turisme, més delictes de robatoris i furts. Això és així? I si és així, cal controlar més zones com Ciutat Vella, per exemple, com a epicentre turístic?
Bé, el turisme és, diguem-ne, és més fàcil de victimitzar-se, no?, davant de determinats fets delictius, bàsicament perquè no estan amb el seu hàbitat natural, perquè, bé, en definitiva, baixes la guàrdia, no?, quan fas turisme fora del teu espai, de la teva zona de confort, i, efectivament, és una víctima més fàcil per aquest tipus de delictes, eh? Majoritàriament parlem de furts i també alguns robatoris amb força o amb violència que es produeixen i que són públics i que no podem negar i que les dades ens diuen que existeixen a més, Però no només és pel fet turístic. Jo crec que hi ha tota una sèrie de situacions al voltant de què determina els índexs de delinqüència en una ciutat com Barcelona. Jo insisteixo, el tema de les oportunitats per a les persones és molt important. Una persona que no té oportunitats laborals té poques opcions en aquesta ciutat per sobreviure. Una pot ser, com en el cas dels manters, els quals s'ha victimitzat tantes vegades, no? Persones que venen del Senegal i es dediquen, doncs, a vendre perquè no tenen possibilitat de treball, perquè la llei no els hi permet, bàsicament. O l'altra opció, doncs, en el cas de moltes dones, és la prostitució, per posar un exemple, molt habitual i quotidià en aquesta ciutat, i que la gent sembla que no li preocupa tant això, però existeix. I també, doncs, altres tipus de, com per exemple la delinqüència en forma de furts o robatoris amb violència. Hem de garantir que tothom en aquesta ciutat pugui tenir oportunitats i alhora ser conscients i lluitar contra els que són grups organitzats, organitzacions criminals que existeixen a la nostra ciutat, ja sigui a través del tràfic de drogues o del tràfic de persones, també un fet bastant habitual i que hem pogut veure fa poc constatat, doncs, en una cuina fantasma il·legal on tenien 6 persones pràcticament esclavitzades treballant. Vull dir que això passa a la nostra ciutat i no és fàcil de combatre, però haurem de posar tots els esforços en combatre això, l'organització criminal organitzada, que malauradament, doncs, també existeix.
Lucía.
Sí, doncs crec que també és així, no? Hi ha un element del turisme que, òbviament, és una presa fàcil, per dir-ho d'alguna manera, i que hi ha una part d'això que es pot abordar amb presència policial i amb reforçar, no?, la presència que tenen, sobretot a determinats districtes. També això es relaciona, per exemple, amb un element de convivència bastant important, no?, que és tot el tema dels pisos turístics i demés, que generen, per exemple, un nivell de conflictes de convivència molt més alt que on hi ha habitatges. Això també requereix requereix intervenció moltes vegades dels cossos policials, i doncs sí que ens cal una regulació per això i per limitar això, perquè sabem que també els conflictes de convivència generen bastant aquesta percepció d'inseguretat. Per tant, la incidència del turisme sí que impacta en diferents situacions que tenim a la ciutat i que, per tant, requereixen com diferents nivells de regulació, d'intervenció, de control, que no és només la policia al carrer, sinó que hem de tenir una bateria de qüestions sobre les que es treballa.
Però, Cia, ara em quedo amb tu, que deia que diríem algunes dades. Doncs bé, segons dades de la darrera Junta de Seguretat Local, els robatoris i furts al carrer, ara en parlàvem, que són les principals preocupacions de seguretat per barcelonins i per visitants, s'han vist reduïts aquest darrer any en un 14,6% respecte al 2019, recordem que pel mig hi ha la pandèmia. El 2022 es van denunciar un total d'11.188 robatoris amb violència a la via pública i es van detenir 1.763 persones davant dels 1.440 arrestats del 2021. Pel que fa específicament als furts, que suposen la meitat de tots els fets delictius que es donen a Barcelona, han baixat un 26,6%. Aquestes dades, Lucía, signifiquen que s'estan fent bé les coses?
Sí, crec que significa que s'estan fent bé les coses, que hi ha un bon nivell de coordinació policial, també, no?, que vam aconseguir que la justícia baixi una mica més ràpida en la tramitació d'aquests petits furts, però també hem de tenir en compte que hi ha altres elements, no?, que impacten en la ciutat, i com deia, o sigui, hi ha un element clar, que és la pandèmia, que va tenir un impacte en com això, diguéssim, en la mobilitat a la ciutat i també en els visitants que tenim, i no podem perdre de vista que la seguretat no és una qüestió únicament municipal i que els fluxos de delicte també que es donen a la ciutat estan molt implicats i influïts per altres situacions que es donen en el context local, regional, internacional.
Jordi.
Bé, jo no m'agrada ser tan optimista, perquè crec que cal ser realista, i l'important serà veure la tendència a partir d'ara. A millorar les dades respecte al 2019, és el pitjor any de la sèrie històrica dels anys 80, i per tant no sé si és l'any amb el qual ens hem d'emmirallar o comparar. Que s'ha avançat amb algunes qüestions, com la coordinació entre els diferents cossos policials, o cooperació, m'agrada més parlar de cooperació que de coordinació, sí. Que hi ha més compromís de totes les administracions per ajudar a resoldre aquest problema, sí. Que s'han incrementat el nombre d'agents de Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra a la ciutat de Barcelona, també. Pel que fa a la justícia, doncs aquí tenim molt de camp per recórrer encara, i una de les propostes que fem des d'Esquerra precisament és aquesta, és la d'aplicar la justícia a proximitat, que la Carta de Barcelona ens hauria de permetre desenvolupar, sempre i quan doncs hi hagi uns quants canvis legals, evidentment, que passaran pel Congrés de los Diputados i que són necessaris. Però nosaltres creiem i apostem fermament per la justícia de proximitat, perquè hi hagi un jutjat de proximitat a cadascun dels 10 districtes de la ciutat, i mentre això no arriba amb aquests canvis legals, doncs sí que aquestes oficines haurien de funcionar com oficines de mediació, perquè també creiem que la mediació desllorigaria moltes qüestions sense la necessitat de que arribessin al camp judicial, cosa que també provoca doncs un cert col·lapse en aquest àmbit.
Jordi, ara que em parlaves de cossos de seguretat, manquen recursos de seguretat en una ciutat com Barcelona? Jo crec que la resposta sempre serà sí, no només en seguretat, sinó en tots els departaments, que és un clàssic. Però si manquen recursos, on s'han de posar aquests recursos? Cal més Guàrdia Urbana? Cal més cooperació entre cossos de seguretat? On hem de destinar aquest tipus de recursos pel que fa a seguretat a una ciutat com Barcelona?
Bé, una mica els recursos els has de posar una mica en funció de la demanda que tens. És veritat que estàvem bastant per sota del que la ciutat necessitava, tant amb agents de Guàrdia Urbana com amb Mossos d'Esquadra. Agents de Guàrdia Urbana amb unes jubilacions previsibles a curt termini, que si no s'haguessin fet les promocions d'aquests darrers 4 anys, doncs segurament haurien empitjorat. I on cal posar-los? Doncs principalment a la nit i reforçar els caps de setmana. Jo crec que les nits de cap de setmana són el gran problema ara mateix a la ciutat de Barcelona, i que a poc es va resolent. I que, bé, la llei tampoc et permet arreglar-ho d'un dia per l'altre, això. Tu pots anar fent promocions en funció del que la llei et permet. Pel que fa a Mossos d'Esquadra, exactament igual. Els darrers 4 anys s'han incorporat 656 agents addicionals a la ciutat de Barcelona. Són suficients? No són suficients? Depèn de com faci servir aquests recursos. També abans teníem un sostre legal de 18.000 Mossos a Catalunya, que ara seran 22.000, i que, per tant, els propers 10 anys anirà creixent el nombre de Mossos. Però jo insisteixo, tenir policies a cada cantonada no serà mai possible, i els recursos han de ser eficients, a més a més. Per tant, no és tant el nombre, sinó la disponibilitat de servei que tens en funció del dia, el mes, la franja horària, per poder fer aquesta funció. I després, i torno, perquè no deixaré de fer-ho, que la justícia sigui capaç de seguir el ritme. Perquè de vegades la policia el que fa és treure cubells d'aigua d'un vaixell que s'enfonsa. I també es nota quan parles amb ells doncs, una certa desesperació de que ells fan la feina i que algú altre no la completa.
Lucía, on s'han de posar aquests recursos?
Doncs jo crec que bueno, hi ha hagut una inversió important en Guàrdia Urbana. Ara comencem a veure una recuperació d'agents de Mossos, que era un dubte que realment es tenia amb la ciutat de Barcelona de fa molt de temps, i això també s'ha de reconèixer, no? Que altres governs havien jugat bastant a fer aquest buit a la ciutat i que ara això s'està recuperant i que és important. Crec que hi ha una part també de com s'assignen els recursos policials, no només en horaris i llocs, sinó també com treballen. Nosaltres apostem per una policia de proximitat, de barri, que tingui realment aterratge, que conegui els veïns i veïnes, que pugui detectar ràpidament, perquè al final la rapidesa en la detecció també és el que fa que puguis treballar amb més adequació amb les necessitats del territori. Però, per altra banda, també creiem que la seguretat no és només policia i, per tant, s'han de posar més recursos per crear espais o millorar o incrementar o territorialitzar encara més els serveis de mediació, que és una eina fonamental, els serveis de gestió de conflictes, però també altres mesures més urbanístiques. O sigui, tenim un Pacífic en escoles que també redueix accidents de trànsit i víctimes, per tant, al voltant dels accidents. Tenim un urbanisme amb perspectiva de gènere que també fa, no?, que els espais nous en els que estem intervenint tinguin una mirada més inclusiva, i per tant això també és d'una seguretat, impacta en els delictes i els conflictes, però també en la percepció de seguretat. Respecte a la justícia, sí que crec que tenim molt de marge per millorar. Nosaltres no creiem que l'eina sigui crear un nou jutjat, perquè em sembla que això burocratitzaria molt més el que ja tenim. El que s'ha de fer és millorar els jutjats d'instrucció que tenim, posar-li més recursos. Això pertoca a la Generalitat i es podria fer ara mateix. En canvi, creiem que a nivell municipal s'han d'adequar més aquestes eines de gestió de conflicte, també d'enfortir la xarxa veïnal i el treball comunitari, que ha de tenir una participació molt més activa, i que això també les dades mostren que quan hi ha una implicació veïnal, no?, i que la gent es coneix i que pot treballar en xarxa, doncs també disminueixen molt els conflictes.
Ens parlaves, Lucía, ara, de perspectiva de gènere. Una de les coses que m'han sentit més orgullós d'un programa com aquest i una ràdio com aquesta, malgrat posi veu jo en aquest programa, és que tenim molt clar que volem parlar precisament un any com aquest de perspectiva de gènere. Una dada que és preocupant és la del creixement d'un altre tipus de delictes, i en aquest cas és la de les violències sexuals, que durant el 2022 van suposar un increment a la ciutat de Barcelona del 27%. És urgent, no, això, arreglar-ho?
Bueno, jo crec que, clar, és urgent i m'agrada que molta gent, però crec que especialment molts homes, el sorprengui aquesta dada, no? Però com deia abans, aquesta és una dada, de fet, policial denunciat, però les dones fa molt de temps que venim dient que la violència existeix, que la patim cada dia. L'enquesta de victimització de Catalunya a nivell de gènere diu que 8 de cada 10 dones pateixen violència i només denuncien 2 de cada 10. Per tant...
És que és molt bèstia.
Clar, és que això és molt bèstia, això ho venim dient fa molt de temps i ara ens alarmem perquè creix la xifra de delicte reconegut, no? I està molt bé perquè com a societat ens hem de continuar mobilitzant, però crec que també aquesta pujada vol dir que hi ha més empoderament en les dones, que la societat té menys tolerància a aquesta violència i per tant també acompanya més a les dones a denunciar, que tenim serveis d'atenció a la víctima, que per exemple a l'Ajuntament de Barcelona els hem potenciat i gairebé duplicat perquè puguin atendre també tot el que significa passar per aquest procés, que tenim uns cossos policials també amb més sensibilitat en aquest sentit, no? La Guàrdia Urbana té un referent per districte en temes de gènere, té un llistat d'indicadors específics per quan va la patrulla a un domicili no es torni dient això és un conflicte de parella, sinó que pugui identificar que n'hi ha violència, i tot això ajuda que pugi la xifra. Per tant, en aquest cas jo crec que el creixement de la xifra de denúncia no és necessàriament un element negatiu, sinó que fa aflorar una realitat que tenim i que ens ha de posar en alerta i ens ha de fer continuar treballant en aquest sentit.
Jordi, com ho arreglem, això?
Ojalà tant de bo tingués una resposta fàcil per resoldre un problema social de gran calat que tenim no només a la ciutat de Barcelona, jo crec que en la societat en la qual vivim actualment. Afortunadament, avui en dia hi ha molts més recursos per facilitar que aflori aquesta violència existent, que durant molt de temps doncs, segurament ha estat amagada, en molts casos a les llars, ho vam veure durant la pandèmia, no?, en el qual van haver moltes més denúncies de violència domèstica a les llars, de violència masclista a les llars. Però hi ha una dada que crec que ens hauria de preocupar encara més. És la mitjana d'edat dels agressors, que cada vegada són més joves. i això ens ha de portar a pensar que alguna cosa estem fent malament amb aquesta societat i haurem d'intentar resoldre. Segurament un sociòleg tindria molts més recursos que jo a l'hora d'explicar això. Però realment, amb el dia a dia, els joves tenen accés avui dia a una sèrie d'oci o d'audiovisual o de xarxes socials, etc, que possiblement està influint en tot això. I insisteixo, i em preocupa, perquè a vegades quan escoltes els agressors, molts cops no tenen la consciència de ser agressors, sinó que els sembla que el que hem fet entra dintre els cànons del que és normal.
Per tant... Jo sé que estem parlant de Barcelona, però que passi el que passi, quan parlem de ciutats com Badalona, on 10 persones queden autènticament impunes d'una violació en grup a una menor d'11 anys... Si és que un no sap on fotre's ja. Deia la Lucía abans...
Que la família s'ha de traslladar.
Perdoneu, i la família s'ha de traslladar fora de ciutat. Perquè està amenaçada de mort. Clar, la Lucía deia abans, els mitjans de comunicació... Clar, arriba un punt que els mitjans de comunicació... És que no sabem ni com explicar-ho, això, ja.
No,
és que és greu, és molt greu.
És una situació que crec que ens costa d'explicar a totes i a tots, però és una realitat que s'està vivint i en la qual cal posar-hi tots els recursos i esforços des de la política, però no només des de la política, sinó des de tots els estaments socials, perquè realment és un problema de calat social molt important que hem de resoldre. No és només, no podem parlar només d'un delicte. És tota una consciència.
Jo ho he ficat avui, Jordi i Lucía, ho he posat avui en pel·lícula...
Política
de seguretat, gràcies. Però, clar, va més enllà de la seguretat, no? Uh-huh. Entenc?
Molt més enllà. Bueno, és un tema de seguretat. El que passa és que la seguretat va més enllà de la policia, no? I, per tant, el ventall d'actuacions que s'han de fer va molt més enllà, o sigui, des de l'àmbit educatiu, no? Perquè estem veient això, que és una qüestió que comença molt d'hora. També treballant les masculinitats, com construïm, no?, aquesta idea que tenim patriarcat de que l'home ha de ser home d'una determinada manera, la dona ha de ser dona d'una determinada manera, i, per tant, com ens relacionem també, com interactuem amb el món digital, que també fomenta, no?, i que hi ha aquí un món que bastant inexplorat i que no és una qüestió policial, perquè al nivell policial pot arribar als casos molt greus, però és com ens comuniquem, com ens relacionem, i per tant sí, aquí s'han de posar recursos de tot un ventall de serveis públics, i també com a societat ens hem d'involucrar molt més en aquest tema.
I jo afegiria, ja posats des del món municipal, que es pot fer, doncs, sobretot amb l'àmbit nocturn, crec que podem treballar molt amb la diversificació de l'oferta del que estem oferint actualment a la ciutat de Barcelona. Perquè ara per la nit, els més joves, doncs, sabeu que a nivell d'oferta, doncs, hi ha el que hi ha. I que, per tant, doncs, es pot treballar molt amb aquest terreny, en diversificar l'oferta, en aprofitar equipaments municipals, en comptar l'associacionisme juvenil perquè s'autoorganitzi per dinamitzar, doncs, espais de nit a la ciutat. En fi, hi ha molt de recorregut que crec que val la pena explorar i posar en pràctica.
Ara en Jordi ens parlava de l'oci nocturn, per exemple. Lucía, hi ha prou el que s'anomena arquitectura feminista a una ciutat com Barcelona? Hi ha prou llum? Hi ha prou carrers amples?
Bueno, l'amplitud del carrer no necessàriament té aquest impacte en la seguretat. La il·luminació sí, crec que hem millorat molt, encara es pot fer, i això s'ha de fer a través d'aquesta, diguéssim, d'aquest treball que fem conjuntament amb les dones, de sortir a recórrer el barri, identificar aquests punts que generen més inseguretat, transformar-los, però també en projectes com de gran escala, no?, com tenim les superilles i demés, que també generen, com ja estan pensats des del projecte inicial, perquè clar, venim d'una ciutat que no tenia aquesta mirada, per tant l'hem d'anar reconvertint en un espai, diguéssim, on tothom puguem sentir-nos segurs i segures.
L'urbanisme, evidentment, influeix en tot, en com ens relacionem, no? Però posaré un exemple. Mira, el Triangle Lúdic del Poblenou, que és un espai amb molts problemes de convivència a la nit, hi ha una escola en la qual s'ha fet una pacificació, un entorn escolar, just davant d'una sala de concerts. No diré el nom perquè no cal fer publicitat.
Però la coneixem.
Durant el dia funciona d'una determinada manera. És un espai enfront d'una escola, amb uns bancs, amb un espai d'estada, funciona d'una determinada manera. Però per la nit funciona d'una altra, en la qual els veïns no estan gaire contents. Per tant, l'urbanisme, i s'ha de pensar que quan fas una intervenció en un espai, segons a quina hora del dia o segons quin dia de la setmana fins i tot pot tenir un ús o pot tenir un altre. I torno, no pots posar un policia allà cada dia a vigilar, no? Perquè això seria un dispendi de recursos, imagina't quants jocs de la ciutat ho haurien de fer. Però sé que l'urbanisme pot influir en aquestes coses, en aquestes dinàmiques, i la diversificació d'oferta. Si tu només ofereixes un tipus d'oci a les nits a Barcelona, doncs l'alternativa és decidir pagar en un local o decidir fer-ho més econòmic al carrer. Per tant, doncs, bueno, tenim vies per explorar. Una altra de les qüestions que proposem des d'Esquerra és, com en altres ciutats s'ha fet, és l'alcaldia de nit, que és una persona del govern municipal doncs, dedicada doncs, a tots aquests problemes que sorgeixen a les nits i a la coordinació dels diferents serveis. Creiem que la governança nocturna a la ciutat és
seria una espècie de sereno, això, Jordi?
No. Estem parlant d'altres coses. La nit, Barcelona funciona de nit. Funciona per si sola. Hi ha uns serveis que funcionen, etc. Però qui els coordina s'ho mira des d'una visió diurna de la ciutat. El que cal és que aquesta persona, no estic dient que tingui que haver un càrrec que estigui treballant de 10 de la nit a 6 del matí tots els dies, però sí que tingui aquesta visió de coordinació, d'anàlisi, de diagnosi de la ciutat, per veure com es poden millorar en els diferents espais doncs, aquests serveis municipals que tenim avui en dia. I, sens dubte, doncs, funciona en altres ciutats i són pràctiques que han funcionat prou bé.
En Jordi parlava d'uns veïns que no estan gaire contents. Hi ha uns altres veïns d'una altra zona que tampoc estan gaire contents des de fa un grapat d'anys. Són els veïns de la zona del Raval que demanen per activa i per passiva que es faci alguna cosa pel que fa a la delinqüència en general al Raval, però sobretot pel que fa als narcopisos. Com abordem, Lucía, una situació com aquesta?
Bueno, és una... Jo crec que aquí és, novament, no? Quan parlem de com, quines condicions s'han de donar perquè hi hagi un delicte, no? I aquí l'oportunitat és un element central i la quantitat de pisos buits que tenim al Raval és un element determinant per a aquesta modalitat delictiva. Potser si no tinguéssim això, segurament tindríem una altra i abordar d'una altra manera, però en aquesta és una realitat que la quantitat de pisos buits que tenim dona l'oportunitat per generar aquesta modalitat delictiva. Doncs com treballem aquí? Per una banda, a nivell de policia local, el que fem és intervenir, detectar, això que deia abans, no? Treballar amb el veïnatge per detectar ràpidament quan hi ha un forat i un espai on, de venda de droga. Es necessita coordinació policial amb el cos de Mossos d'Esquadra, que és el que pot anar més enllà, perquè aquí tampoc eliminarem el narcotràfic global, diguéssim, fent aquestes intervencions, però sí és cert que si pugem també el nivell investigatiu i anem, per exemple, al darrere dels diners que es generen a partir de la venda de drogues, doncs, bueno, l'impacte a llarg termini pot ser més eficient, no? I després treballem també amb la xarxa veïnal, perquè, clar, això s'ha de tancar, s'ha de tenir ulls al carrer, no?, i a les escales de veïns perquè hi hagi una ràpida detecció. És un fenomen que va a néixer, no?, en un moment, va tenir un pic de creixement, això va anar baixant molt perquè jo crec que aquesta coordinació s'ha anat millorant, també perquè a nivell judicial va costar un temps que s'entengués, no?, aquesta modalitat que va arribar com a nova a la ciutat i ara tenim més eines, però encara no està acabat el tema i s'ha de continuar treballant.
Jordi, un minutet.
Bueno, multiplicitat de polítiques aplicades alhora. S'ha parlat d'habitatges buits, ha d'haver oficines de l'Ajuntament, com havia sigut amb els de moment Foment de Ciutat Vella, doncs que s'encarregaven d'identificar i intentar buscar solucions amb els propietaris d'aquests habitatges. Si no tens habitatges buits, no hi ha narcopisos. Si no tens consumidors, tampoc. Per tant, les polítiques de prevenció en polítiques de drogues són molt importants. La coordinació i la cooperació policial està funcionant. Es van tancar 25 narcopisos al Raval el darrer trimestre de l'any passat, però bé, si continua havent demanda, continua havent organització criminal i continuen havent pisos buits, doncs senzillament traslladem el problema.
Va, que em queda mig minut encara per poder preguntar-los a Jordi Coronas i a Lucía Morale. Jo sempre dic que els debats municipals són els que més m'agraden perquè generen amb bon rotllo i, per tant, us he de tornar a donar les gràcies a vosaltres i als vostres partits polítics per aquest bon rotllo. Em podeu dir, això no toca perquè no heu vingut per això, eh? Aquest bon rotllo que heu generat avui significa que podria haver un ajuntament en comú Esquerra en comú?
Aquesta pregunta l'hauríem pogut fer fa 4 anys i la resposta de Barcelona en Comú va ser no fer-ho. En qualsevol cas, des d'Esquerra, el que sí que tenim molt clar és que no pactarem amb el Partit Popular ni amb qualsevol que representi els interessos de Manuel Valls a la ciutat.
Lucía.
Doncs nosaltres sempre hem volgut un govern d'esquerres, sigui amb el soci actual que tenim, sigui amb Esquerra, i fa 4 anys també va ser aquesta proposta.